Aquesta secció no és una tertúlia. Escolteu detingudament les instruccions d'ús. En cas de dubte, consulteu amb l'editor del programa.
I del vintage a l'antitertúlia, una antitertúlia que avui dediquem als Harlem Globetrotters. Mundet, bona nit.
Bona nit.
No sé si dir que els Globetrotters juguen o que els Globetrotters actuen a l'Olímpic de Badalona i dissabte al Tarraco Arena de Tarragona. El cas és que tenim per aquí aquest cap de setmana un dels equips més emblemàtics de la història del bàsquet de tots els temps i que darrere seu amaguen una història brutal.
Sí, són referent a nivell esportiu i a nivell social. A nivell esportiu perquè l'evolució del bàsquet no s'entén sense ells, i a nivell social perquè, malgrat que avui se'ls percebi com un espectacle gairebé de circ, han fet una feina brutal dins dels Estats Units per la integració racial i fora en el restabliment de les relacions internacionals.
Fa uns dies van estar de promoció per Barcelona per escalfar la gira que faran per Catalunya i per tot l'estat espanyol. Encara hi ha entrades a la venda, poques, i vas poder parlar amb ells.
T'haig de dir que parlar amb els Harlem Globetrotters era una assignatura pendent personal que tenia com a periodista. Comunicativament sempre han estat un equip que ha anat molt a la seva, molt difícil de contactar-hi, i quan l'any 2015 vaig ser a l'Olestra de Nova York, vaig intentar posar-me en contacte amb ells i vaig descobrir que es havien traslladat primer a Phoenix i després a Atlanta.
Per tant, es podrien dir Atlanta Globetrotters?
Sí, però perdrien tot el seu segell que els ha fet mundialment reconeguts des de 1926, que és quan comença la seva història. Un equip de barri de Harlem, de Nova York, símbol i orgull del món afroamericà que ha fet del seu bàsquet un element plenament reconeixible. Tingues en compte un detall molt important que marca la història no només dels Globetrotters, sinó de l'esport nord-americà i de tot els Estats Units, que és la segregació racial. James Naismith va inventar el bàsquet el 1891 a l'entorn de les famoses escoles cristianes de Springfield, a l'estat de Massachusetts, en un entorn eminentment blanc. Salta a la vista a les fotografies de l'època, i tot és perquè els Estats Units era una societat literalment segregada. Escoles per blancs i per negres, hospitals per blancs i per negres, barris per blancs, barris per negres. Al nord, a determinades ciutats, potser hi havia una mica més de màniga ampla en llocs com Nova York, Chicago, Los Angeles, però, evidentment, hi havia equips de bàsquet per blancs, equips de bàsquet per negres, lligues de blancs i lligues de negres.
I els Harlem Globetrotters era un equip de negres.
Sí, però curiosament fundat per un blanc.
Sí.
Un jueu. A.B. Saperstein. Cosa que ja dona d'entrada un caràcter diferent a l'equip, però això sí, En origen, els Globetrotters eren un equip com qualsevol altre, sense el caràcter d'espectacle pel que tots el coneixem, i arriben a ser un dels dos grans equips d'afroamericans de la primera meitat del segle XX. Harlem Globetrotters i els New York Rens, tots dos juguen lligues de negres, però també competeixen en el primer campionat del món de clubs que es fa cada any a Chicago durant la dècada dels anys 40, equips de blancs i equips de negres que competeixen entre ells, fins que comencen a caure murs, fins llavors impensables. Qui parla sap més? Orlando El Gato Meléndez, jugador dels Harlem Globetrotters a RAC1.
La parte social que hemos hecho desde 1926, rompiendo la barrera de los primeros, los afroamericanos, segregación, no eran permitidos en jugar básquetbol en la NBA, cuando la NBA era toda blanquita. Hacemos el equipo, rompemos esa barrera en 1950, cuando el primer jugador afroamericano juega, fue drafteado por New York Knicks, Sweetwater Clifton, llega a los New York Knicks, el primero. O sea, que él fue como se dice, Jackie Robinson del béisbol, pero él fue el Sweetwater de básquetbol.
Nancy Sweetwater Clifton era jugador dels Harlem Globetrotters, va ser draftejat pels Knicks, i de fet es comença a obrir una porta per la integració racial de jugadors que van militar en els Harlem Globetrotters durant els anys 50 i 60. Compte amb els noms, Will Chamberlain, l'home dels 100 punts amb els Lakers, va ser jugador una temporada dels Harlem Globetrotters. Connie Hawkins és la primera icona dels Phoenix Suns, també va ser jugador dels Harlem Globetrotters, i és a partir dels anys 50 que neixen els Globetrotters com els coneixem avui. I ho fan amb invents revolucionaris per l'època que el bàsquet ha acabat adaptant a la versió que va visionar el fundador de la franquícia, A.B. Saperstein.
En el basquetbol, en crear las cosas que nos gusta, como el alley-oop, la línea de tres puntos, el tipo de show que vemos en un típico juego de basquetbol ahora, que tiene música, tiene bailaros, tiene bailes, tiene gente dando premios. Esa parte la inyectamos al basquetbol mundial.
És a dir, el seu tema és seu. I et diré més, quan neix l'NBA a finals dels 40, els Globetrotters són un producte més que consolidat arreu del món. Intenteu fer l'exercici d'intentar-vos posar en el bàsquet dels anys 50. per exemple, el bàsquet que es podia jugar aquí a la Costa del Maresme, que és on més bàsquet hi havia a tot l'estat espanyol, i comparar-ho amb el bàsquet dels Globetrotters.
No, directament ciència-ficció, Mundet.
Absolutament. Driblings, show, sentit de l'humor, la música, l'espectacle, noies a l'equip, també n'hi han. Els anys 50 era un producte tan llaminer, sabe, que el govern americà se'n va donar de seguida de les seves possibilitats en les relacions internacionals, com tot el que explica el Gato Meléndez, 10 temporades jugador en actiu dels Harlem Globetrotters a RAC1.
El Departamento de Estado de Estados Unidos utiliza aún a los Harlem Globetrotters para abrir conversaciones con países que no tenemos muy buena relación, y incluyendo a Rusia. Tengo una historia de Rusia que esa pues la tengo más aparte, porque esa fue una conversación muy privada y no me gusta decirla al aire. Hemos visitado, fuimos parte de esas negociaciones para terminar la Guerra Fría.
Pregunta obligada després d'escoltar aquest document. Quina és la història del Gato Meléndez?
Me l'explica després fora d'antena. Intercanvi d'espies. I n'hi ha més, eh? El govern americà va fer servir els Globetrotters, per exemple, per ajudar a reestablir les relacions amb el govern d'Alemanya l'any 1950.
Fuimos parte de negociaciones para después de la Segunda Guerra Mundial con Alemania, que fuimos a jugar un partido a Berlín, que fue cuando recibieron nuevamente a Jesse Owens, mientras los Harlem Globetrotters estaban jugando en el Estadio Olímpico de Berlín. Creo que habían como 75,000 personas en ese tiempo. Y ahí todo, pues comienza la relación buena entre Estados Unidos y Alemania después de la guerra.
O, por ejemplo, a Sud-amèrica als anys 80, amb la dictadura militar argentina o amb Sendero Luminoso al Perú.
En mismo Argentina hubieron tenido muchas malas conversaciones y gracias a los Harlem Globetrotters comienzan estas conversaciones positivas entre Estados Unidos y Argentina y muchos otros países, de verdad. Creo que Perú tenía una guerra civil y fuimos, jugamos 4 partidos. En la guerra civil se paró por los 4 días para nosotros poder jugar. Y tan pronto pues comenzaron ellos con su problema, pero en nosotros ser parte de la razón para que ellos paren. No, los Globetrotters están en el pueblo, vamos a dejarlos tranquilos para que jueguen y después resolvemos el problema de nosotros.
Després de l'entrevista em deia que van suposar la possibilitat d'anar a Corea del Nord, però que Dennis Rodman se'ls hi va avançar, i jo estic convençut que ben aviat es veurem a Cuba.
Déu-n'hi-do, l'impacte que tindria també. Escolta, Mundet, i algú com s'ho fa per entrar a formar part d'aquests Harlem Globetrotters?
Doncs mira, t'ho respon el mateix Orlando El Gato Meléndez.
Fui recomendado por un coach profesional que me dio la oportunidad de que ellos se acercaran de mí, me dieran la oportunidad de hacer un tryout y invitado al training camp, y después de ahí pues, se me dio la oportunidad de viajar por 5 años con ellos y 73 países. Los Globetrotters tienen un equipo de scouts que viajan alrededor de Estados Unidos, alrededor del mundo, buscando por el talento, y es muy difícil, de verdad, entrar a los Harlem.
Ells fan un draft simbòlic, perquè fa uns anys van escollir Leo Messi, a Neymar, a Landon Donovan, a Usain Bolt, però la plantilla és llarguíssima, eh? 35 jugadors amb 2 unitats perquè juguen, atenció, 450 partits l'any.
Quin dia li toca a Messi?
Tenen els drets. Tenen els drets. 225 partits el juga una unitat i 225 partits el juga l'altra unitat per països d'arreu del món. Es tiren vora 6-7 mesos fora de casa. Tots els jugadors, abans d'entrar a la franquícia, han competit professionalment o a la universitat, i segons Orlando Meléndez, el més difícil per un newcomer, per un acabat d'arribar als Harlem Globetrotters, és el canvi de xip.
Muy diferente. Creo que la parte difícil fue hacer la transición, primero, de la mentalidad de ganar, ¿entiendes? Ganar por la parte competitiva, que fue lo más difícil, y de ahí cambiar a ajustar el entretenimiento, y para eso tú necesitas un tipo de personalidad específica.
Sí, no és el mateix que sigui un globetrotter, un soso, que no un tio amb certa gràcia, no? Amb una pregunta que es pot fer a molta gent, Roger, que és quan hi ha de preparat en un partit dels Globetrotters i quan hi ha d'improvisat? Doncs respon Orlando Gato Meléndez.
De preparado es como todo equipo de básquetbol. Tú tienes que prepararte para un amplio libro de jugadas, como el mismo Barcelona, que tiene que practicar todas sus jugadas para que ser ejecutadas a perfección en un partido. El show y la parte viene es más improvisado. Hay muchas partes que de la nada, dependiendo de cómo venga el público y las reacciones de ellos es cuando nosotros nos involucramos con ellos.
La resta no és massa diferent a la d'un equip de bàsquet professional, llevat de dues coses: l'altíssima promoció que han de fer els jugadors dels seus partits, perquè el ticketing són pràcticament els únics ingressos que tenen per guanyar-se la vida, i l'altíssim nombre de viatges que han de fer. Com et dic, juguen 225 partits l'any cada unitat, tots fora de casa, evidentment. Gira espanyola, perquè us en feu una idea. Avui han jugat a Bilbao, demà a Valladolid, dijous València, divendres Badalona, dissabte Tarragona, diumenge Madrid, dilluns 14 a Còrdoba, dimarts 15 a Sevilla, dimecres 16 a Màlaga, i espero que, perquè empalmen la gira espanyola amb la del Regne Unit, tot a gas a fons.
Amb els Washington Generals?
Amb els Washington Generals, com no.
Volvieron este año, tuvieron un tiempo, creo que fueron 3 años que estuvieron fuera, pero regresaron este año y de verdad que esa rivalidad es muy buena verla, de verdad que sí, porque han sido tantos años que se sentía raro no ver la camisa verde al otro lado de la cancha, de verdad.
Els Washington Generals, aquells jugadors que a vegades fins i tot els hi baixaven els pantalons sí, mig partit. L'etern sparring dels Harlem Globetrotters, la història que hem conegut avui de la mà del Marc Mundet i que ens ha permès descobrir a mi bona part de la història perquè només coneixia les quatre filigranes que feien sobre la pista.
Orlando Delgado Meléndez és el primer porto-riqueny que juga en la franquícia. De fet, només hi ha hagut 3 jugadors no afroamericans, que són 3 llatins, un dominicà, un panameny i un porto-riqueny en els 93 anys d'història, els mateixos que té la secció del Barça de bàsquet, i que, en fi, cap jugador blanc, la història dels Harlem Globetrotters.
Molt interessant, Mundet, felicitats. Gràcies, bona nit.
Bona nit.